Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano.
Bon vespre, Txell, què tal?
Ui, de cop ha sonat molt fort això, però ja ho hem solucionat, no passa res. Si algú s'ha espantat, perdoneu. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Si ja comencem espantant a la gent, no sé, no portem ni 20 segons.
Mira, bon vespre des d'Astúries, Pelayo, bon vespre, mira.
Pelayo, molt bé.
Sí, doncs, bon vespre. Mira, bon vespre, des de l'internacional.
Saps que no he estat mai a Astúries? Mai.
Jo tampoc.
Ostres, i diuen que és tan maco.
Doncs mira, potser el Pelayo ens convidarà un dia. Bon vespre a tots els que estic aquí veient, eh? Estic parlant de que al xat van dient tots bon vespre i m'uneixo als seus bon vespres. Bon vespre als que ens esteu veient des de la televisió, des del mòbil, des de l'ordinador, que tothom ens mira de maneres molt, molt diferents. Bon dia també, perquè hi ha gent que ens mira els divendres al matí fent-se el cafè amb llet, que no sé si és una bona manera de començar el
dia. Bueno, escolta'm, hi ha gent que comença el dia escoltant a Federico Jiménez Los Santos. Sí, que cada
hi ha gent que es mors amb tertúlies molt pitjors que aquesta.
Sí.
Bueno, tots els que us esteu veient en directe, recordar-vos que ho podeu comentar, com esteu fent ja molts, en el xat de YouTube, i també podeu comentar amb el hashtag tertúliaproscrita Ripoll, en el Twitter, en l'X, com li vulgueu dir. L'Albano es nega a dir-li X i li diu Twitter. Per tant, nosaltres també ens unim en aquesta causa.
Canelón.
Avui s'uneix a la tertúlia proscrita també des de la distància, des d'una videotrucada. Xavier Rius, periodista, espera en extrema dreta. Bon vespre, Xavier.
Bon dia. Ai, bon vespre, sí.
Ja estem al vespre, sí. Ja.
Ja. Bona nit.
Bon vespre. T'hem convidat a la tertúlia perquè, com tots sabem, no? Vam començar la setmana donant per fet que hi havia un acord entre Junts, Esquerra, el PSC i la CUP per aprovar una moció de censura per fer fora a Sílvia Orriols de la batllia de Ripoll, però finalment dimarts, al migdia, vam saber que Junts es despenjava de l'acord i que Orriols continuaria en aquesta batllia. Des de Junts ho justificaven així. No sé si l'Aleix té a punt el vídeo. Crec que sí. Doncs ho justificaven així.
Alternativa, doncs nosaltres pensem que s'ha de guanyar a les urnes si realment la gent de Ripoll doncs creu que hi ha d'haver-hi aquest canvi. Nosaltres creiem que sí i estem disposats doncs a treballar-hi perquè es pugui fer efectiu, però guanyant-lo a les urnes. Que les converses amb tots els grups de l'oposició hi han set, com hi han set sempre, i també ens hem adonat doncs que és impossible barrejar doncs l'aigua amb l'oli, no, al final, i ajuntant-se doncs una sèrie de partits amb objectius segurament diferents i amb punts de vista a l'hora de treballar per Ripoll, doncs que segurament costarien de convergir. El que no hem anunciat mai és que hi hagués una moció ratificada sobre de la taula. També és veritat doncs que els mitjans, com és normal, doncs pregunten i doncs també hi ha opinions, però l'opció de la moció ratificada sobre de la taula no hi ha set. I per tant, nosaltres quan ens hem posicionat, doncs ha set en el sentit del comunitat que hem presentat avui.
Enteneu aquesta decisió de Junts, Costa?
Bé, jo crec que s'entén que no vulguin fer la moció de censura, però en el moment que ho anuncien, tothom es queda preguntant-se perquè han passat 3 setmanes creant l'expectativa de que hi hauria una moció de censura i perquè sembla que hi havia fins i tot un esborrany d'acord ja negociat per a punt de signar-se. Això és el que jo a dia d'avui encara no ho entenc, perquè el que han fet ha estat un monumental desplegament de campanya electoral per la bellesa de Ripoll, que al final és l'única beneficiada políticament de tot aquest espectacle.
Xavier, tu que segueixes de prop el que passa a Ripoll, què va passar? Per què aquesta decisió?
A veure, si és que a mi m'ha agafat a més a més, i no vinc a parlar de mi llibre com l'Umbral, que jo tenia un llibre que havia d'entrar a impremta fa 10-12 dies i l'heu hagut d'aturar sobre aliança amb això, i ara estic, he tingut com un... A veure, ho vaig tenir que aturar convençut que hi hauria la moció de censura.
És a dir, d'aquí un mes publica en Xavier Rius un llibre que es diu Aliança Catalana, els nostres ultras, perquè tothom ho sàpiga. I ha hagut de refer perquè realment...
No, refet. Ara tinc aquí que no ho veieu. Vaig fer les correccions aquestes amb l'aplicatiu que vas fent... I llavors t'ho passen en paper perquè sempre es cola alguna cosa, però ja hem quedat avui que el penúltim capítol, les últimes dues pàgines les he d'estripar i enviar per Word dient, mira, això de, amb tot el que ha passat ara. A veure, a Ripoll no s'entendria aliança, no només de la senyora Oriols com és, dels atemptats, sinó de la mala gestió o dels problemes interns de Junts per Catalunya. Perquè si Junts hagués estat endreçat o hagués fet bé la transició del passat alcalde, no passaria això. És a dir, Junts tenia 11 regidors Jordi Moner i després passa 8 i ara fa 2 anys es queda 3. I es queda 3 no només perquè l'Oriols rompeix, sinó perquè Junts hi ha una lluita per qui és l'hereu de Jordi Moner, de l'alcalde que ha sigut els últims anys. I llavors ja el partit presenta Manoli Vega i molta gent de Ripoll no la veu perquè no és dels nostres, les nostres, i un regidor, Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal, marxa amb moltes males maneres perquè ha jugat brut, penso jo, i fa una candidatura independent. I aquesta divisió ja va fer que quan algú potent d'un grup, és a dir, era el president del Consell Comarcal fa 2 anys, marxa i fa una candidatura alternativa, això ja enfonsa molt en el partit, no? I Junts des de llavors ha anat, jo diria, com un pollo sense cap, no sé com se diu en català, un pollastre sense cap, no queda tan bé com en castellà, no? Sense posició, perquè Junts va jugar malament les cartes fa 2 anys. Ai, fa 2 anys, amb sis, diguem, si investia, si es deixava que fos alcaldessa o no Oriols, i ha jugat fatal aquest mes. Perquè, diguem, aquesta moció de censura, en qualsevol moment, un equip els regidors de l'oposició poden fer moció de censura si tenen la majoria absoluta. Però aquesta moció era diferent. La llei municipal diu que perquè hi hagi estabilitat, perquè un alcalde no pot dissoldre el consistori, si et tomben els pressupostos, tu tens l'opció de fer una qüestió de confiança, que això ho ha fet la Colau, el Collboni i el Trias. Si la perds, llavors els altres s'han de posar d'acord en un mes, en una moció de censura. I si no s'hi posen, s'aproven els pressupostos. I així es va aprovar pressupostos el Trias i la Colau, perquè volia dir que s'havien de posar d'acord la CUP amb Ciudadanos o Vox amb Esquerra Republicana. Vale. I llavors Oriols va fer aquest tot o res i li ha sortit bé, però jo estic fins al dimarts jo estava convençut que hi hauria acord perquè l'acord estava fet. L'acord estava fet, és a dir, més a més, la CUP no entrava, es quedava fora per no espantar l'empresariat del Ripollès, etc, però investia a Maria Soldevila, una regidora de Junts, la 3 de la llista, perquè els altres han anat plegant, i hi havia un govern de, diguem, de 3 de Junts, 3 d'Esquerra, 2 de PSC, ja són 8, i a lo millor aquest independent 9 amb el suport dels 2 de la CUP. Amb la qual cosa no era un govern en minoria, era un govern almenys de 8, com era el Jordi Moner fa 2 anys. I això se'n va tot a morris per la videoconferència que tenen dilluns a la nit. A veure, dilluns a les 8 del vespre havien de quedar tots els regidors per ja signar-ho tot i presentar-ho, explicant precisament que hi ha punts de discrepància, aquests punts no hi entrarem, la CUP no demanarà que això es faci ni que no es faci, i presentar Maria Soldevila, la número 3 de Junts, com a alcaldessa. I llavors Junts diu, no, ho aplacem per demà perquè a les 10 tenim una trobada telemàtica. I és aquesta trobada telemàtica que hi ha el Carles Puigdemont. I, malgrat que almenys les dues regidores, Montsina i Llimós, les 6 de la llista, i Maria Soldevila, la 4 de la llista, volien, es queda que no, i llavors el dimarts al matí, és a dir, abans d'ahir, la excap de llista de Junts, que també va dimitir, Manoli Vega, convoca tots els regidors a casa seva a les 12 a casa i diu a tots, els d'Esquerra, els de la CUP, els de Junts, el Colomer, a tots, no? I els del PSC els diu, ens sap molt greu, però hem decidit que no, i ara d'aquí 10 minuts es penja un comunicat.
Un comunicat, correcte.
I ara es penja el comunicat cap a la 1:30, i a les 4 hi ha la roda de premsa del Turull, amb la regidora Maria Soldevila amb cara de funeral i la Montsina Llimós també amb cara de funeral, i per al més jove Ferran Reigón, que aquest estudia ciència política i vol tenir futur, parlant del govern Frankenstein. I és que això és mentida.
Perdona,
és mentida,
anem
perquè
per
la CUP ha donat suport a molts... És a dir, hi ha PSC, Esquerra, Junts, han pactat amb els pobles i no passa res.
Correcte, anem per parts, perquè si no... Serà
perdona, perquè t'he fet la pel·lícula sí, de com ha anat tot.
Està molt bé aquesta introducció.
Un resum de com ha anat tot, però si no serà... Com que estem a la distància, si no serà una mica complicat tenir el debat, no? Una de les coses que has dit, Orriols convoca aquesta...
Qüestió de confiança.
Qüestió de confiança, i això genera una sensació que és que, faci el que es faci, Orriols guanya d'alguna manera, no? Amb aquesta jugada d'alguna manera, perquè si hi havia un pacte i la feien fora, ella podia anar de víctima, com deia Junts després, no? Que no volien donar-li l'oportunitat de ser victimista, i podria sentar-se en el Parlament, que una de les coses que estan dient és que ara mateix a Orriols haver de fer de batllessa li treu temps per poder dedicar a fer créixer a Aliança. I si no, quedava reforçada a Ripoll.
Aviam, jo primer, ara escoltava un munt de detalls que en Xavier coneix de la política ripollesa, jo no els conec, tampoc visc a Ripoll, i en aquesta tertúlia sempre hem defensat la sobirania i l'autodeterminació, per tant, sobre Ripoll decideixen els ripollesos, no? I faltaria més. Ara bé, per què ho dic això? Perquè al final el que ha acabat passant i el gran debat, i per això estem parlant de Ripoll, no estem parlant de Ripoll perquè aquí tractem la política municipal de tots els capitals de comarca, estem parlant de Ripoll perquè això té una transcendència en l'àmbit nacional. Ho dic perquè això ens porta a la següent part del pacte. Escolta'm, bueno, allà els regidors que han fet malabars, no sé què, aquell noi intentant explicar això que se'l veia incòmodo... Això són coses de la política municipal i és veritat que són complexes i tenen molts precedents i tal. Jo crec que aquí el nostre objectiu no és parlar d'això, és parlar de la següent part, d'aquesta videoconferència que sembla que els de Junts a Ripoll tenen amb el partit a nivell nacional, no sé amb qui, si amb Puigdemont o amb Turull o amb qui sigui, però per què la tenen? Home, perquè a ningú se li escapa que tot plegat té una dimensió nacional. I aquí jo crec que és on hem de començar a parlar d'aquesta dimensió nacional. Jo de Ripoll no en parlaria gaire, tot i que sé que el hashtag és Ripoll, però és que aquí hi ha una dimensió nacional, hi ha una dimensió europea, hi ha una dimensió mundial, i jo la veritat és que tinc molts dubtes, i jo sé que aquí en el paper tens lo del cordó sanitari, és a dir, tot una... Si ha fet bé o no ha fet bé Junts, és un debat que hi ha... No sé, però...
Jo crec que ho han fet tot malament des del principi. No ara, no Junts, tots, Junts, Esquerra, la CUP, tots ho han fet malament des del primer dia que ha aparegut aquesta nova opció política, si el que volen és que no acabi ocupant un espai molt important de la política catalana. Si el que volen és que sigui un enemic amb el qual fer sparring i poder fer les seves campanyes electorals polaritzant la política amb aquesta nova opció, aleshores ho han fet beníssim.
Bueno, entre altres, i no només Junts. És a dir, nosaltres a octubre vam fer un vídeo explicant com la socialdemocràcia francesa va ser un dels grans pilars de Le Pen. És a dir, a la socialdemocràcia francesa li interessava dividir a la dreta francesa per tenir una posició central. Jo avui escoltava a Gabriel Rufián a RAC1 i és exactament el mateix, un dels principals propagandistes. Ho dic perquè això també s'haurà d'abordar. Els principals propagandistes d'Aliança Catalana durant molts mesos han estat el Partit Socialista, Esquerra Republicana i els Comuns. I això s'ha de dir clarament. És a dir, fins i tot quan molt poca gent ho coneixia, qui parlava, us en recordeu, fa molt de temps, quan ni tan sols tenia Aliança Catalana el regidor, a Gabriel Rufián parlant dels feixistes amb Estelada, quan, i te deies, però de què està parlant aquest tio? Tenien un objectiu, tenien una estratègia, i l'estratègia era aquesta. Per què? Perquè avui Rufián, que en un país normal no podria sortir de sota les pedres, avui es reivindica com el gran antifeixista. Perquè és lo... Bueno, pues aquesta trampa és l'inici. Vull dir... I clar, no sé com ho vols organitzar, no. Però és que clar, digues.
No, anava a dir, si us sembla, potser sí, parlem molt del cordó sanitari, però sabem realment què és el cordó sanitari? És a dir, el gran dubte és si l'apliquem bé, però Xavier, tu que exasperen això, què hauria de ser un cordó sanitari?
A veure, per començar, un cordó sanitari no té res a veure per la investidura d'un president que per un ajuntament. Perquè recordem que quan el Pedro Sánchez va rebre els vots de Bildu per la investidura i el PP tocava sumar així, llavors li deien, el PP va pactar i van sortir el Rajoy dient, sí, és verdad que en muchos municipios els concejales del PP han pactado con Bildu la tasa de basuras. És a dir, que l'Ajuntament, tu no pots fer que si governa lamentablement l'extrema dreta, tu no pots fer que els regidors de l'oposició votin que no a tot, perquè si no l'Ajuntament no funciona. És diferent. El cordó sanitari, en tot cas, és fer un pacte de govern a nivell autonòmic o inclús també a nivell municipal. Però un cop ja hi ha una alcaldessa com a força més votada en minoria governant, si tu li rebutges totes les propostes, el municipi és que no es pot ni engegar la piscina municipal. Aquí està el problema dels pobles, no?
És a dir, però si arribem aquí perquè no s'aproven uns pressupostos, que tota l'oposició no arriba a un pacte amb Aliança per aprovar uns pressupostos. Si algun partit hagués arribat a un acord... Si algun partit hagués arribat a un acord amb Aliança, això no hauria sigut saltar-se aquest cordó sanitari?
Val, però és que es va estar a punt, és a dir, precisament per evitar aquest sainete, fa un mes i mig el plantejament era que Junts votava sí al pressupost de municipal a canvi d'algunes concessions, perquè de fet fa un any li van tombar els pressupostos i ja va prorrogar els de Jordi Monell, i Esquerra Republicana a més abstenia. I evidentment hauria sigut millor per tots, perquè si Junts votava els pressupostos a canvi d'alguna concessió i Esquerra s'abstenia, hagués criticat els regidors de Junts i Esquerra dos dies, però no haguessin tingut aquestes cinc setmanes, primer la moció de confiança, la qüestió, i ara això, parlant d'Oriols, Oriols, Oriols, Oriols. Clar, jo certament no ho sé com s'ho fa, per exemple, quan a França governa el Regrupament Nacional, si ja la llei fa que l'alcalde tingui la liota a Perpinyà, si això li fa que tingui majoria de regidors, o com s'ho fa si està en minoria. Però a la que hi ha un alcalde en minoria, sigui d'on sigui, o li votem els pressupostos o no engeguem la depuradora municipal al final. Ja, però aquest és el problema.
Però aquestes decisions sobre si arribar a un pacte o no, una moció de censura en un ajuntament concret i tal, això al final és una qüestió instrumental per una política, com deia abans, a nivell nacional. És a dir, hi ha aquesta idea de la lluita contra l'extrema dreta, no? Aquesta idea base de la lluita contra l'extrema dreta, els discursos de l'odi, etcètera, etcètera. Vale. Jo, partint d'aquesta base, clar, jo em considero d'esquerres, per tant, lluito contra l'extrema dreta, igual que en molts moments puc lluitar contra la dreta, no? Perquè tinc maneres de veure el món que són diferents, i per tant, com a persona que té una sensibilitat d'esquerra, escolta'm, estic molt en desacord amb moltíssimes coses que diu Aliança Catalana. Per tant, jo, el que passa és que quan s'intenta conformar un cordó sanitari, i parlo de Catalunya, amb Salvador Illa, jo aquest cordó sanitari no el puc entendre. Salvador Illa s'ha manifestat amb Vox, i no per una qüestió, per una coincidència. Salvador Illa s'ha manifestat amb Vox per donar força a l'aparell repressiu de l'Estat contra els catalans. Per tant, jo no puc... no entenc, per exemple, per què Junts, Esquerra i la CUP... Escolta'm, si de veritat hi havia una intenció de fer un cordó sanitari contra actituds políticament inacceptables, jo crec que Junts, Esquerra i la CUP haurien d'haver expulsat o no permetre que s'inclogui el Partit Socialista. Perquè, si no, molta gent acaba per no entenent res del que vol dir. T'ho dic perquè...
Però si no, no sumaven, Albano.
Bueno, pues, escolta'm, llavors això és un fake. Per què? Perquè Primer perquè, abans he posat com a exemple, Illa se manifestava amb Vox als carrers de Barcelona, amb els que atonyinaven a la gent i tal, i empresonaven gent innocent, etc etc. Però no només això. És el mateix Partit Socialista que té un ministre de l'Interior com Marlaska, conegut per haver estat assenyalat per tortures, conegut per ser el ministre de l'Interior que en la tanca de Melilla ha fet coses, o sota el seu comandament s'han fet coses, vull dir, que han donat la volta al món per la bestiesa que va ser això. Va haver-hi molta gent morta a la tanca de Melilla, i tu me dius que amb aquesta gent que manté a Marlaska en el govern tu estàs signant un cordó sanitari contra Aliança Catalana per les seves actituds. Jo puc estar d'acord en que aquelles actituds no són... és a dir, puc estar en desacord amb el discurs de l'Aliança Catalana, puc estar en desacord... El que passa és que què m'estan dient? Que jo m'he de juntar amb Marlaska. No entenc per què els partits catalans no han estat capaços, perquè llavors què ens estan dient? Que per lluitar contra els discursos d'odi ens hem d'aliar amb l'espanyolisme. O sigui, no hi ha una postura pròpia catalana davant d'això, i jo crec que això treu moltíssima legitimitat als partits que en un moment donat es plantegen un cordó sanitari, que en un moment donat podria ser discutible. Jo, lamentablement, jo no tinc la bola de cristal i crec que ningú la té a Europa per saber si és bo o no. Ara, el que sí veig és que hi ha un problema de legitimitat brutal.
Uh-huh. I entenc.
I crec que molta gent ho veu, també.
També hi ha una cosa, que és que aquests dies ha sorprès com s'exigeix i es reclama el cordó sanitari a Aliança, que hi estic 100% d'acord i que des de VilaWeb, per exemple, l'apliquem sempre en tot el que fem, però no s'exigeix de la mateixa manera el cordó sanitari contra Vox.
No, clar, fa 4 dies que s'han aprovat votacions importants, per exemple, sobre la llengua, amb els socialistes sumant els vots de Vox. I, per tant, clar, jo el cordó sanitari, ben entès...
I el PP pacta l'Ajuntament, bueno, part de l'Ajuntament de València...
El govern de les Illes... Tenim un president del Parlament de les Illes...
Vale, però... Amb el PP no hi comptaven. És a dir, que el PP faci això, pues ja ni comptes. És el partit que van fundar els franquistes, punto.
Però compte, a Alemanya el cordó sanitari funciona perquè la dreta alemanya democràtica l'aplica. Si no, no funcionaria. De fet, jo una de les experiències o de les informacions que vaig recabar una vegada en un viatge a Alemanya, que va ser a Baviera, justament, vaig visitar el Parlament de Baviera, que és, diguéssim, la zona d'Alemanya més conservadora, i m'explicaven com tractaven allà l'extrema dreta. I hi havia una cosa tan simbòlica com el despatx del vicepresident del Parlament que li corresponia per aritmètica parlamentària a l'extrema dreta estava buit. Tenia el despatx del vicepresident, estava buit, perquè li corresponia tenir un vicepresident, però ningú el votava i, per tant, no el tenien. I coses així, no? I allà tots hi jugaven. I una de les coses que no feien, que aquí jo crec que ningú s'ho ha plantejat, és que els vots no servien per guanyar votacions ni en un sentit ni en un altre. És a dir, que fas una política en què intentes que els vots que té el partit d'extrema dreta no decideixen ni a favor ni en contra. O sigui, no els utilitzes ni per guanyar ni per derrotar l'adversari.
Aquesta setmana el Partit Socialista ha fet servir els vots de Vox
per
carregar contra el català la llengua escola catalana.
Correcte. Jo crec que el primer que hem de tenir en compte, el primer que hem de posar damunt la taula, que tothom ha d'entendre, és que aquí, a Catalunya, mai ningú ha tingut la intenció ni la proposta d'aplicar realment un cordó sanitari a l'extrema dreta, perquè des del primer dia estan utilitzant els vots de Vox per guanyar votacions, tots. I per tant, això no funciona així. Aquí ja tot plegat és una farsa. I jo estic molt d'acord amb el que deies ara. Aquí el problema de fons és que, diguéssim, els partits de l'establishment, els partits de tota la vida, li estan deixant un camp immens a l'extrema dreta per créixer amb tota la gestió que han fet posterior a l'1 d'octubre i amb tots els pactes que tenen a Espanya. I jo estic completament d'acord, i ho vaig dir l'altre dia, que ningú entén que diguis que fas un cordó sanitari a Aliança Catalana a Ripoll per fer un govern amb el PSOE. Això no ho entén ningú. Bé, no ho entén ningú. Sobretot no ho entenen els votants que estan allà més indecisos o més... segurament desubicats en aquesta batalla. Perquè, en el fons, a mi com a independentista, com a demòcrata, em preocupen els drets humans, em preocupen els discursos d'odi i em preocupa l'erosió, no sé si irreversible o no, però l'erosió immensa de l'ordre moral de les societats democràtiques occidentals. Això em preocupa com a demòcrata. I com a independentista em preocupa l'escissió irreversible o no, esperem que no sigui irreversible, però l'escissió immensa que hi ha dins l'independentisme, com es visualitza, per exemple, a Ripoll. A Ripoll és impossible que hi hagi un acord entre independentistes per governar que inclogui l'Aliança Catalana. Però, clar, en aquestes circumstàncies, és el que tu deies, a molta gent no li pots explicar que t'entens més amb el PSOE d'en Marlaska que amb l'Aliança Catalana. Vale. Això no ho entenc. Vale.
Perquè ja sé que vol intervenir en Xavier, però una cosa per apuntar. El cordó sanitari al final no és un artefacte mecànic. Al final és un artefacte polític. I la política es fa amb legitimitat. I qui parla, per exemple, qui vulgui criticar o enfrontar-se al discurs de l'Aliança Catalana, com es fan tots els partits els uns als altres, ha de tenir una certa legitimitat. Llavors, tu pots fer un cordó sanitari i arribar...
I credibilitat.
I pots arribar a un acord amb Salvador Illa, Junqueras i Puigdemont i no sé què, arriben a un acord i tal. Si tu no tens una credibilitat per això, vull dir, al final, jo crec que acabes aconseguint l'efecte contrari, perquè llavors el cinisme aquest es nota. Perquè si me dius, ostres, jo avui, ahir, quan veia Salvador Illa, i acabo, dient, aquí només hi ha dos costats, està amb, no sé com ho deia, amb la democràcia o no sé què, doncs pues tu estàs en el costat de Vox, col·lega. I si això no som capaços de dir-ho, i surt David Cid a demanar que Junts posi negre sobre blanc, no sé qui, no sé quantos, i ha votat a favor del ministre Marlaska, jo crec que la gent no és ximple. I llavors, escolta'm...
Xavier, et deixem parlar.
Sí, a veure, però tu, Álvaro, estàs criticant que es pacti amb el PSC, però, per exemple, Junts i el PSC han pactat a la Diputació aquests últims anys, a diferents diputacions.
I he fet un... Sí. Bueno, i em sembla malament.
És a dir, que a nivell municipal són comptades i s'ha de governar, no? Però a mi, deixant-nos d'estar aquesta crítica al PSC o al PSOE, com dius tu, per mi el greu és que s'ha encombrat un personatge que molt difícil de combatre, que sempre guanya i que s'han jugat les cartes malament aquests últims mesos i que això està contaminant tot l'independentisme i no independentisme, perquè no sé si heu vist el vídeo del Jiménez de los Santos lloant a Sílvia Orriols. L'heu vist o no? Un vídeo de fa un mes,
sí,
dient Orriols està loca, eh? Però habla el català mejor que nadie, diu. Llavors diu, i tot el que dicen immigración, tal, feminisme woke, tal, i el Lloa. Llavors hi ha una convergència entre Vox i Aliança en moltes qüestions. Inclús això Vox ho ha vist, i fixeu-vos que l'entrevista que li va fer fa un mes la Marina Romero a l'Ignacio Garriga en el 324 a la nit, va ser el primer cop que l'Ignacio Garriga va fer tota l'entrevista en català. Ell fins ara començava dient bon dia, bona nit, i passava a hablar en espanyol perquè m'entienden tots, no? I Vox és conscient que de cara a les municipals hi ha molta gent que potser podia votar Vox, però votaran Aliança, perquè a les municipals el tema independentista no preocupa, però el discurs veuen més potent a Orriols que el seu discurs de Vox. I aquest discurs, quan s'està fent des de dues bandes, a les properes municipals ens podem trobar doncs, que l'Aliança tinc uns resultats espectaculars. I això com ho aturem? Perquè el seu discurs d'Aliança, a part, és fals. Abans, Txell, t'he passat un enllaç, ho has vist, de la beca de Vic? Vale. És a dir, la senyora Orriols, ella diu, les ajudes pels ripollesos. I ripollesos s'entén que vol dir no els marroquins, no, com diu ella, no els moros. Vale. I tu dius, bueno, però és que si una persona t'agrada o no, té permís de residència o té nacionalitat espanyola, perquè una persona al cap d'uns anys afortunadament es pot nacionalitzar, tu no pots negar. Llavors hi ha la imatge de fa uns dies de l'Oriols donant una beca de l'Ajuntament de Ripoll amb la Universitat de Vic, una beca de universitària de 2.500 euros a Nawal Hawley, que és la germana del Mohamed Hawley, el supervivent d'Alcanar, que va parlar en el Congrés dels Diputats l'altre dia, que era un dels que estava fent els explosius. Sí. Llavors, tu pots dir que no donaràs les ajudes als que no són ripollesos, però legalment els has de, tothom és ripollès i els has de donar. Però aquest discurs de no, les ajudes seran per la bona gent de casa, que després és inaplicable perquè l'Oriols ha hagut de fastidiar-se i donar-li aquesta beca a aquesta noia, fos qui fos, no pot aplicar-ho, però la gent s'ho creu. Vale. Les ajudes seran pels de casa.
Vale.
I aquest discurs s'està extenent.
Vale. Per tant, però ell deia, com es combat això, no? Llavors, sí. La manera de combatre, entenc, que és des de destapar les mentides que va dient.
Òbviament, sempre que algú...
És dubtós que funcioni, això.
És dubtós que funcioni. Tot i que quan un polític, sigui del partit que sigui, diu mentides, és un deure periodístic i gairebé ciutadà assenyalar i dir, escolta'm, has dit una mentida. I això o no pots fer o no ho has fet. O... Això per descomptat. Després, sobre la qüestió del contingut. És a dir, podem fer un dia un programa a analitzar si a la gent que participa en la tertúlia ens agrada més o menys el que diu Aliança Catalana. A mi no m'agrada i podria donar diversos arguments de per què no m'agrada el que diu Aliança Catalana, igual que ho fem amb tots els altres partits. Escolta'm, aquesta criminalització cap a un col·lectiu crec que és problemàtica des d'un punt de vista ètic, però també des d'un punt de vista polític, pel que té a veure també a l'estratègia del món independentista. És a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que es podrien debatre i fer un pim-pam-pum polític, perquè al final estem parlant d'una qüestió política. Ara bé, si neguem la discussió, és a dir, per exemple, posaré un exemple que he vist aquesta setmana, quan Junts per Catalunya va demanar les competències en immigració, en Rufián i crec que l'Albiach van fer un tuit dient que Junts coquetejaven l'extrema dreta i que això era llançar-se als braços de l'extrema dreta, que és una mica el que han dit aquests dies, no? Uh-huh. Aquesta setmana vaig trobar també un vídeo on Otegi, Arnaldo Otegi de Bildu, deia ell, amb les seves pròpies paraules, de dir, ostres, els catalans, referint-se a Junts, estan demanant les competències en immigració per poder gestionar la immigració, perquè nosaltres, els bascos, això ho deia Otegi, pertanyem a una nació en perill i, per tant, els moviments migratoris ens poden afectar i, per tant, nosaltres hauríem de fer com els catalans, és a dir, com Junts, de demanar les competències d'immigració. Albiach i Rufián no van fer cap tuit dient que Otegi coquetejava amb l'extrema dreta. Per què explico això? Abans parlàvem de la legitimitat per plantar-se davant de l'Aliança Catalana i dir, escolta'm, això que dius no m'agrada per això, això que dius està mal per això, això... Però per fer això, tu has de tenir credibilitat. Si en realitat el que tu estàs fent és aquest joc brut de dir, jo critico a Junts o critico a Aliança Catalana per coses que no li critico a Bildu, llavors el que crec que percebem els que ho mirem des de fora és aquí a ningú li importa ni la criminalització, ni els discursos d'odi, ni l'extrema dreta. Aquí el que importa és fer el tuit gracioso que et convidi Basté a la tertúlia per dir el que et dona la gana i poder seguir mamant de la poltrona. Aquesta és la sensació. Llavors, amb un cinisme tan bèstia, jo crec que qualsevol crítica que es faci, al final, molta gent acaba dient, mira, si a Rufián no li agrada, tampoc de ser dolent. Jo no estic dient que sigui així, però el que dic és que jo recordo les crítiques de Bernie Sanders contra Trump tenien moltíssima més incidència en els possibles votants de Trump que les crítiques que pogués fer Hillary Clinton. Perquè, llavors, acabo, al final... Oriols i Trump i Milei estan on estan per molts motius, però entre d'altres perquè hi ha un gruix de gent que ha decidit donar-los suport. Jo no estic d'acord amb aquesta gent que els hi ha donat suport. Ara, que aquí ens tirem els plats pel cap de que Oriols és al final aquí està passant algo molt més profund i atenció, crec que d'això que està passant profund, que dona ales a aquestes coses que passen, són responsables aquests que venen aquí a fer el discurs de l'antifeixisme que és més falso que un duro.
Aquí hi ha, no? Aquí hi ha una cosa, així en resum. Ara t'ho has dit Trump, Milei, podríem dir Le Pen i Meloni, i l'AFD, que veurem aquest cap de setmana a Alemanya, però no en surten, no? El partit neonazi alemany. Per tant, hi ha un fenomen mundial. Hi ha un fenomen mundial que està aterrant a casa nostra amb molta força. Per què està passant això? Jo tinc l'absoluta convicció que aquest fenomen a Catalunya el teníem contingut, el teníem frenat, perquè teníem un projecte de país engrescador per la gran majoria de la societat, que era la independència. És a dir, el context polític català, que era el tenir la independència al centre del debat polític i que, bàsicament, com es queixaven els unionistes, tot el dia estaven parlant de la independència, servia, entre altres coses, per contenir un fenomen mundial o global que és l'emergència de les polítiques xenòfobes i el populisme de l'extrema dreta. Això, què ha passat? Que quan tota la classe política, després de l'1 d'octubre, ha fet el desastre que han fet, en comptes de ser un fre, han esdevingut un accelerador d'aquest fenomen perquè aterri a casa nostra. Perquè ara aquí està creixent d'una manera exponencial perquè li han deixat tot el terreny per córrer, per això, per manca de credibilitat i pel desgast de tot el discurs i de tots els lideratges que no s'han renovat i s'haurien d'haver renovat, els pactes amb el PSOE que s'han fet i no s'haurien d'haver fet, etc. Perquè al final la gent no menja de principis morals i la gent és demòcrata i la gent té en consideració el valor dels drets humans i moltes altres coses, però quan les coses no funcionen hi ha determinades persones que no tenen credibilitat per ser una alternativa a determinats discursos, i això és el que està passant.
Bueno, que, i això que, és el que va passar que, amb Hillary que... Clinton, el que va passar amb el candidat del kirchnerisme davant Milei, perquè...
Perquè no tens credibilitat, perquè si tu...
És a dir, i això no fa bo a Milei.
No, a Catalunya què ha passat? És a dir, nosaltres que venim de que ens han massacrat els drets fonamentals com a catalans, ens han massacrat i devaluat la democràcia, ens han obligat a viure en un estat que no respecta ni els nostres drets ni el nostre vot i que ens han posat a la presó per les nostres idees, tu creus que ara tens credibilitat per anar-li a dir a la gent que la democràcia és sagrada, que els drets fonamentals són sagrats de la mà del PSOE? Clar, és que no s'aguanta per enlloc. I per això hi ha una certa gent que veu atractiu aquest vot de protesta, de càstig, de revolta contra la gent que l'ha defraudat. I això crec que és el primer fenomen que cal reconèixer i no em fa gens feliç, però vull dir que si no reconeixes les causes no pots fer-hi front.
Ara anirem a parlar d'Alemanya i connectarem amb Berlín, però a Bèlgica els partits independentistes, per exemple, ho tenen clar. De fet, tots els partits ho tenen clar, el cordó sanitari. Crec que han arribat a estar més de 500 dies sense formar govern per no comptar amb els vots d'extrema dreta i, per tant, res sumava, res era possible sumar si no es comptaven aquells vots. Per tant, van estar 500 dies fins que finalment va haver-hi un acord. L'actual primer ministre és molt estricta en no arribar a cap acord amb l'extrema dreta valona ni flamenca, malgrat que ser independentista com l'extrema dreta flamenca com ells, té clar que no es pacta amb ells, malgrat ser de dretes iguals que ells, té clar que no es pacta amb ells, i llavors em sorgeix un dubte en tot plegat, que és qui frena l'extrema dreta? És a dir, és l'esquerra qui frena l'extrema dreta o és la dreta que ha de frenar l'extrema dreta? Xavier...
Uf, a veure, a vegades és molt important això que... És a dir, si el PP no hagués fet a Vox com l'aliat intermitent, Vox no hagués... I útil, perquè recordem que Vox agafa el vol quan és útil per fer el que es deia el trifachito. És a dir, la gent diria, jo votaria al PP, però no. A Vox és més divertit i com igualment investiran en el candidat autonòmic del PP, doncs el PP, llavors la gent el votava, el convertia en una joguina útil. I aquí el dubte, ja s'ha parlat aquests dies, si Junts farà, diguem, farà amb aliança el que Vox ha fet amb el PP. I jo espero que no, perquè el mal que li farà serà molt gran. L'ultradreta se la para, sobretot, no acceptant els seus discursos, no comprant el seu discurs, no? El que passa que amb el tema de la immigració, com ho diríem, jo sempre, a veure, demanar l'expulsió d'un multireincident que té 200 detencions per robar mòbils al metro, això per mi no és racisme. Uh-huh. I precisament quan llavors hi ha aquesta impunitat per la llei, per el tema criminal, que no hi ha sentències fermes, llavors es valora, és a dir, que a mi es demani mà dura amb els reincidents, a mi això no és extrema dreta. Però, en canvi, quan partits com Junts comença a agafar altres qüestions, per això vull veure quines propostes d'immigració fa Junts, llavors legitimes l'extrema dreta i sempre, al final, la gent acaba triant entre la marca blanca o l'original. No ho sé. A l'extrema dreta, qui li fa el joc que li fa gran, per mi ara realment no és cap partit, sinó les xarxes socials. Les xarxes socials, el TikTok, això, missatges molt simplistes, missatges que no pots replicar, és el que fa l'extrema dreta, la gent diu, jo no hi estic d'acord, però els voto. I això és un atac a d'oli que passa a tot el món.
Alba, no volies afegir una cosa?
Sí, no, justament, això que... Exactament, hi ha una part... en el cas d'Aliança Catalana, en el cas de Vox també, que una part central del seu discurs té a veure amb la immigració, que era un tema que és un tema que els altres partits, en el cas de Catalunya també, perquè sí que és veritat, deixeu-me fer un incís, parlem d'un fenomen global, però a cada lloc respon a unes qüestions molt concretes, a Argentina amb unes qüestions, als Estats Units, i aquí a Catalunya també a unes qüestions concretes. Tu abans deies... Estàvem o vam estar la política catalana durant tota una sèrie d'anys, crec que encertadament, dient, ei, som diferents i tal, tenim un objectiu i el nostre objectiu principal és derrotar Espanya i convertir-nos en un estat independent. Per tant, com que compartíem un objectiu molt compartit i molt engrescador, hi havia una sèrie de coses, jo me'n recordo, ostres, volies parlar de sanitat i te deien, no, ara no sabem parlar de sanitat, i Artur i Boi Ruiz tancava hospitals i me deien, no, això ja ho parlarem quan siguem independents. Què passa? Que això ha generat que molts debats, i jo crec que en aquell moment pues, podia tenir un cert sentit de dir, anem a aquest objectiu. Com que aquest objectiu ha anat com ha anat,
bueno, aquest moment polític, jo vull recordar-ho, aquesta fase política del procés d'independència va escombrar una extrema dreta que teníem abans del procés, que era Plataforma per Catalunya, varen desaparèixer del mapa.
Per què? Perquè com a societat es va aconseguir posar... Al final, tota societat té milions de problemes, però al final decideixes, i la societat catalana va dir, escolta'm, posem tots els ous en una batalla i anem a donar aquella batalla. Molts dels votants d'Aliança Catalana segurament estaven defensant les urnes de l'1 d'octubre. Què vull dir amb això?
Sembla que la majoria no.
Bueno, hi ha una part que no, però bueno, també hi ha una part d'Esquerra que no. Però el que volia dir, el debat de la immigració, ara que en Xavier ho posava sobre la taula. Clar, és un debat que no s'havia tingut per unes circumstàncies concretes, també per, potser des de l'esquerra, una manca de capacitat de proposta, el que sigui, escolta, no passa res. Ara, si diem, si l'objectiu és, anem, qui ha de frenar l'extrema dreta? I l'extrema dreta, en principi, té com cavall de batalla el fenomen migratori, clar, a mi hi ha una dicotomia que no sé com es soluciona, perquè si dius que entres en el debat i dius, escolta'm, no estic d'acord en com Aliança Catalana planteja aquest debat. Jo no estic d'acord en com Aliança Catalana planteja aquest debat. Això no vol dir que ni no s'hagi de fer el debat ni que s'hagin de fer altres propostes. El que passa és que, clar, llavors hi ha gent que et diu, estàs comprant el marc d'ells. Escolta'm, potser no, potser si debatim com s'ha d'afrontar aquesta qüestió, que és una qüestió que existeix, clar, hi ha una part de la gent que lluita contra l'Aliança Catalana, que et dirà no, 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 no parlis d'això perquè llavors si estàs comprant el Marc. Hi ha una altra part, abans en Xavier ho deia, escolta'm, jo no estic en contra de que hi hagi deportacions, etcètera, etcètera. Vale, pues, potser cal la millor manera d'obrir el debat. No ho sé. Algú te dirà no, 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 perquè si entres allà... El que passa és que negant el debat també és una mica prepolític, de dir no, jo d'això no parlo.
Jo crec que la clau de tot plegat... És a dir, si començam a discutir si els hi compram el Marc o no els hi compram el Marc, ja hem perdut. És a dir, el problema de fons que és el que ens està passant ara mateix, mentre estan parlant, ens està passant que ens canvien el Marc ells. Posaré un exemple. Una persona m'explicava que va tenir ocasió d'assistir a una xerrada amb la Sílvia Orriols en què la gent podia fer-li preguntes i parlar dels seus posicionaments polítics, etc, etc. I m'explicava que li havia semblat que qualsevol cosa que li preguntaves al final la reconduïa a parlar de la immigració. És a dir, que el seu marc era que tots els problemes tenien a veure amb la immigració. I aquesta persona, que és independentista, jo li vaig preguntar, dic, m'estàs dient que allà on nosaltres, quan parlem de política, de determinats problemes, d'inversions, d'estat del benestar, etc, d'infraestructures, allà on nosaltres diem el problema és Espanya, la Sílvia Orriols ens està dient que el problema són els immigrants, i em diu, exacte, és això exacte. I dic, doncs...
Ara t'anava a dir, perquè abans te preguntaven sobre sanitat i tu deies, escolta'm, no podem tenir un debat sobre sanitat perquè sense els recursos que s'emporta a Espanya no podem tenir un debat sobre sanitat.
Doncs aquest és exactament el problema, que ens canviïn l'adversari, que ens canviïn allò contra el que estem lluitant. Escolta'm, si tu no ets independentista i vols tenir altres adversaris, a mi em pareix molt bé, però és allà on els independentistes, d'alguna manera, si aposten per una força política que els hi canvia l'objectiu i els hi canvia el marc, estan deixant de treballar per la independència.
Bueno, passa... Ai.
Ho sento, però queden 13 minuts i hauríem de connectar amb Berlín perquè si no, no ens donarà temps, em sap greu. Així que connectem amb la Laura Ruiz Trullols. Laura, bon vespre, perquè en part volíem parlar de tot això, però volíem dir, mirem un mirall, com ho fan els altres, no? Com actuen la resta d'estats europeus de cara a un augment de l'extrema dreta. Alemanya aquest diumenge té eleccions al Parlament i els sondejos situen el partit d'extrema dreta com a segona força.
Sí, i això seria la primera vegada que passa. Fa mesos que les enquestes estan força estancades. La primera força seria els conservadors, és a dir, el partit d'Angela Merkel, que fa 3 anys i escaig que estan a l'oposició i que tornarien a ser la força més votada, i els seguirien l'extrema dreta. Després vindrien els socialdemòcrates, és a dir, el partit de l'actual canceller, d'Olaf Scholz, i quart serien els verds, que també estaven en aquest govern. Després hi ha alguns partits que ballen, que no se sap si aconseguiran el 5% del vot que fa falta per poder entrar al Bundestag, al Parlament alemany, però sí que és cert que la gran notícia segurament serà aquesta segona força per l'extrema dreta, i hi ha moltes persones que ja es pregunten què pot passar d'aquí 4 anys amb aquesta força, amb alternativa per a Alemanya, si es pot convertir en primera força i què pot passar.
Perquè, clar, el que sí que està clar és que tots els partits han deixat clar que no pactaran amb l'extrema dreta, i per tant aquests pròxims 4 anys està clar que això no passarà.
Sí, això ho ha explicat una mica en Josep Costa. A Alemanya el cordó sanitari és molt estricte. Hem de pensar, com deia l'Albano, que cada país té les seves tradicions. A Alemanya pesa molt el nazisme i pesa molt l'Holocaust. Aleshores, l'extrema dreta s'aïlla i no s'hi fa cap pacte. És a dir, ni a nivell regional, ni a nivell municipal, ni a nivell federal. Cap vot seu pot servir ni per formar govern, ni per passar una llei, però ni tan sols, per exemple, per aprovar una subvenció. És un cordó sanitari, diguéssim, ben estricte. El que volia dir és que abans de la pandèmia, al febrer del 2020, es va trencar per primera i única vegada el cordó sanitari a Turíngia, a un estat federat de l'ex-Alemanya comunista. Allà els conservadors i els liberals es van posar d'acord per acceptar els vots de l'extrema dreta per fer fora el ministre president del partit més d'esquerres, de Die Linke, que havia governat des de feia molt de temps en aquesta regió que recordo que aquesta tardor, aquesta regió Turíngia va ser la primera on l'extrema dreta va ser la primera força en unes eleccions regionals.
Per tant, està clar que aquest cordó sanitari està actuant, però no només en els partits, sinó en la societat també fa aquest cordó sanitari per aquesta història, suposo, en part que té Alemanya.
Sí, aquí és important que durant aquesta campanya hi ha hagut un episodi. Parla potser d'un trencament del cordó sanitari, però sí que podem parlar d'una escletxa. I és que el líder dels conservadors, Friedrich Merz, va acceptar els vots de l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, per passar dues mocions anti-immigració. També hagués ha pogut... No sé si se'n sent bé.
Se't sent bé, Laura, sí.
Val, perdona. Fins i tot volia comptar amb els seus vots per tramitar un projecte de llei també antimigració i per limitar el nombre de refugiats. Això no va passar perquè dins del seu partit hi ha persones que, o diputats que es van o bé abstenir o que hi van votar en contra. I això va causar un terrabastall i aquesta promesa del cordó sanitari, també per part dels conservadors, s'ha posat molt en dubte. De fet, el canceller Olaf Scholz ha sigut doncs, el gran retret que li ha anat fent durant tota la campanya. Vostè va prometre que no acceptaria mai els vots d'extrema dreta. Ho ha fet. Qui ens pot prometre que no pactarà el govern? De totes maneres, Merz ha repetit una vegada i una altra que no acceptarà els vots d'Alternativa per Alemanya durant la pròxima legislatura i sí, el que preguntaves és que hi ha hagut moltes mobilitzacions. Aquestes últimes setmanes n'hem vist i, sobretot, van començar les mobilitzacions contra l'extrema dreta a principi del 2024, quan va haver-hi una investigació que va explicar que hi havia hagut una reunió secreta entre membres de l'extrema dreta d'aquest partit d'Alternativa per Alemanya i de grups d'extrema dreta per planificar deportacions massives si arribaven al govern. Això va causar una onada de protestes sense precedents. A moltes ciutats d'Alemanya s'han organitzat durant tot el 2024 manifestacions i hem de pensar que Alemanya, per aquesta tradició que dèiem, no és un país on sovint es vegin grans mobilitzacions. Per tant, parlàvem amb una politòloga fa unes setmanes que em deia, sí, veiem un creixement de l'extrema dreta, però alhora veiem un creixement de la mobilització contra l'extrema dreta. I potser per acabar voldria dir que el partit aquest més d'esquerres, Die Linke, que fins ara no passava aquesta barrera del 5%, els últims dies veiem com creix i les enquestes diuen que podrà aconseguir entre el 6 i el 9% del vot. Per tant, aquesta mobilització contra l'extrema dreta també és possible que es vegin els resultats de diumenge.
I els mitjans, Laura?
Els mitjans... És un debat que suposo que es va tenir mentre Alternativa per Alemanya anava creixent, però ara hem de pensar que Alternativa per Alemanya, doncs això, és la primera força a Turíngia, és la segona força a d'altres estats de l'est. Per tant, és un partit que es tracta, se li dona espai i que se'ls convida als debats. Aquests dies estem veient, avui mateix hi ha un debat entre tots els candidats i Alice Weidel, la candidata d'Alternativa per Alemanya, està convidada a la televisió pública a explicar doncs els seus arguments i les seves propostes. Ara bé, el que sí que noto, i sobretot en els mitjans públics, és que sempre es dona context sobre les propostes que fa aquest partit i també sempre s'explica que hi ha faccions del partit que estan considerades oficialment com a extremistes i que l'Agència d'Intel·ligència del país vigila el partit i vigila alguns dels seus candidats perquè consideren que suposa una, o que pot suposar una amenaça per la democràcia. Per tant, aquest context se sol donar.
Perfecte. També és, crec, una mica el que deia abans el Xavier, no? De com aprofiten també les xarxes socials, el, tot plegat, els seus propis mitjans, no? D'alguna manera.
Sí, aquí passa això, és a dir, són molt forts a les xarxes. A TikTok, per exemple, amb TikTok han aconseguit arribar a molts joves i ells sí que quan volen anunciar alguna cosa o utilitzen o les seves xarxes socials, els seus canals, o bé mitjans que han creat, tenen la seva pròpia televisió, revistes, diaris i per tant aconsegueixen arribar. No sempre accepten explicar segons quines coses en els mitjans tradicionals, diguéssim.
Xavier, això està passant aquí ja, no diríem?
Sí. Escolta, jo volia fer, tinc un dubte sobre les mobilitzacions a Alemanya. A Catalunya, però també va passar a Madrid amb Vox, es creu que vos creiem que és un error contra manifestar on hi ha un acte, una carpa, un tenderol, perquè a vegades es produeixen agressions, com una agressió que va patir un militant d'Aliança Catalana, que el van estampar a terra, i al marge de que és un delicte anar amb una persona d'un altre partit que no cau bé i fotre a la terra, acaba sent sempre contraproduent. Aquestes manifestacions a Alemanya, no hi ha agressions perquè hi ha un cordó d'antidisturbis o perquè ja la gent va a contramanifestar-se, no llançar llaunes de Coca-Cola. I després una altra cosa, el partit de la Sahra Wagner, aquest de Linke però una mica xenòfoba, a què juga? No sé si puc preguntar de sobte.
Doncs la primera pregunta. Sí, normalment hi ha cordons policials molt grossos. Hem de pensar també altra vegada per la història del país que Alemanya per cada manifestant ha d'haver-hi, o sigui, el nombre de policies quan hi ha una manifestació és molt més elevat que la majoria de països europeus. Per tant, la presència policial és molt forta. A vegades es creen situacions estranyes en què hi ha molta més policia que no pas manifestants. I sí que segurament teniu en ment alguna imatge recent, per exemple, això a la tardor, quan l'extrema dreta va guanyar doncs, en tots aquests estats de l'est, de cordons policials. Recordo un en una estació de tren, no, de tots els manifestants d'extrema dreta vestits de negre, que feia bastanta impressió, que se'ls va acordonar i no se'ls va deixar sortir de l'estació de tren. Per tant, sí, el que sí que volia dir és que hi ha molt de debat sobre què és contraproduent i què no. I hi ha una iniciativa parlamentària que han signat més de 100 diputats de diferents grups polítics per prohibir alternativa per a Alemanya, és a dir, per portar-ho al Constitucional i que es decideixi prohibir. Per tant, hi ha qui pensa que això seria contraproduent i que s'acabaria transformant en un altre partit i que no solucionaria doncs el problema, i hi ha que no, hi ha que pensa que sí que se'ls ha de plantar cara. I després aquesta força, l'Aliança d'Arabagegnec, és el partit d'una ex-militant molt famosa, molt popular doncs, als debats televisius, etc., que es va cintir del partit més d'esquerres, de Die Linke, i ha creat el seu propi partit. I sí, és una barreja estranya perquè veu de la tradició comunista i d'esquerres, però té posicionaments xenòfobs, racistes, i que s'acosten molt als d'Alternativa per Alemanya.
Que aquests últims dies les enquestes, per això, ha tingut com una mica de retrocés, no?
Sí, sembla que no entrarien. Han anat, el seu gran lema i el seu gran focus durant la campanya ha sigut voler deixar de donar suport a Ucraïna, i amb els moviments que està havent-hi amb Trump, des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca, sembla que aquest tema, doncs a molts votants els sembla que se solucionarà per una altra banda, no? I per tant està perdent i no, de moment no sembla que pugui arribar a aquest 5%.
Doncs res, ens queden 30 segons abans de poder d'acabar aquesta tertúlia, donant les gràcies a tant a la Laura com al Xavier per unir-se a la tertúlia i ajudar-nos a entendre una mica millor tot el fenomen de l'extrema dreta a Europa. Gràcies, Albano i Costa, també, per ser-hi com cada setmana. Què?
Ja tens... La setmana vinent ja tenim tema.
Necessitem uns quants minuts més. Què diu la gent al xat?
Avui et dic moltes coses al xat. Crec que no he tingut temps d'assimilar-les. De cas, les mirarem amb calma i ho assimilarem tot plegat. Els escoltarem. Això sí, són les 9, per tant hem de marxar. Ens veiem la setmana que ve, no sense abans dir maçon dimissió.
Aquest...